Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Un dels principals atractius turístics d'Olèrdola és el conjunt monumental Seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El passat mes d'octubre es va realitzar una nova campanya d'excavacions i també s'han dut a terme millores en el jaciment. Per conèixer els resultats de les inspeccions i fer un cop d'ull al que es presenta aquest 2025, anem fins a Canal 20, on ens espera el Raimon de Cara.
Conversem amb Núria Molís, la responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Hola, molt bon dia, Núria, com va?
Hola, molt bon dia.
Hem de parlar de moltes coses, sempre genereu molta activitat, molta recerca també que cal després de fer-se valorar, i hem de parlar de, si et sembla, abans de situar les perspectives d'aquest 2025, veure com ha anat aquests darrers mesos. Si et sembla, comencem fent balanç d'aquest 2024, no? Per exemple, si et sembla, Núria, dins de la valoració de l'any que hem deixat enrere, caldria notar els resultats de la campanya recent d'excavacions a la fortificació romano-republicana, i és que es va localitzar una troballa que en principi no preveia, no? Una gran estructura adossada a la cara interna de la muralla de l'entorn, a l'entorn dels 150 metres quadrats. És un resultat que d'entrada no esperàvem, no, Núria?
Bé, l'arqueologia té aquestes coses, per això és tan emocionant per nosaltres, perquè sempre hi ha sorpreses, no? I més avui amb aquestes noves tecnologies, o ja fa uns anys, no? Fa 20, 30, 40 anys, doncs de poder detectar estructures abans de començar a excavar. Per tant, anàvem una mica segurs, no? A veure que... Vam fer unes prospeccions per veure en superfície, a veure què podia sortir. Aquestes prospeccions geofísiques, doncs, ens van donar aquest resultat d'un gran edifici. De fet, fem aquestes coses també pensant que què està passant, perquè no entenem ben bé la part exterior, que hi ha una sèrie de problemes, i això ho pot resoldre, doncs, amb aquestes aplicacions de noves tecnologies que realment, en aquest cas, doncs ens han, com tu deies, doncs, localitzat un gran edifici, però que abans, doncs, hi havia una poterna, és a dir, una entrada petita de persones, no l'entrada que entrem ara encara al conjunt monumental, que és una entrada de carros, sinó, doncs, aquesta nova porta, tota la refeta d'època medieval, totes les estructures que s'hi adosen. Per tant, anem a poc a poc traient a la llum, doncs, com era aquesta fortificació, no? Com s'ha anat reformant, com ha funcionat. Encara a l'edifici, doncs, just hem començat a destapar-lo, per tant, encara trigarem pues, alguns anys més a acabar de destapar-lo del tot i mica en mica anar entenent quina era la seva funció.
Això vol dir que en aquest punt, el conjunt monumental d'Olèrdola, les excavacions d'aquest 2025 han de continuar.
Sí, hem de continuar, perquè este és un dels projectes quadrienal, un dels dos que tenim, un és aquesta de la fortificació, i per tant acaba el 25 just. Són projectes de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cultura, i que són de 2022 a 2025. I doncs, dins aquest any que estem ja, doncs, acabarem aquesta intervenció i ja veurem, doncs, si renovem 4 anys més. Per altre costat, l'altre projecte, que és el que centra més en el Pla dels Albats i en època no romana, sinó en època medieval, doncs també acabarem aquest projecte de 4 anys aquest any. Doncs ja, bàsicament, allà no crec que arribem a excavar, ho estem plantejant. És un projecte amb la Universitat de Barcelona, amb altres jaciments, i en aquest lloc el que volem fer, doncs, és bàsicament continuar amb les analítiques, que és un dels temes més importants, més rellevants, doncs, que podem aplicar avui en dia als arqueòlegs. Per tant, és excavar, però també conèixer, doncs, amb resultats sobretot químics, altres tipus d'anàlisis, doncs, com era la vida, com eren les persones, què menjaven, què feien. I aquest any el Pla dels Albats el que volem fer bàsicament és dedicar-nos a fer tota la paperassa administrativa i la paperassa científica de resultats, no? D'elaborar aquests resultats i de publicar-los, que a poc anem fent, també.
A vegades la Núria Molís ens explica, després de que hi ha resultats satisfactoris o que amplien el coneixement del conjunt monumental d'Olèrdola, que tota aquesta feina, aquesta feinada, permet situar encara més Olèrdola en el mapa. Jo no sé si encara cal insistir en aquesta idea. Potser Olèrdola encara no està del tot situada en el mapa de l'arqueologia al país.
No, Olèrdola té potser el problema, poso entre cometes, de que hi ha moltes èpoques. Si només fos una fortificació romana, seria espectacular. Però és una gran ciutat medieval, és un poblat ibèric, les restes de prehistòria de l'edat del bronze, de l'inici de l'edat del ferro, per tant, tot plegat és un conjunt que a vegades podria despistar, no? Perquè més que despistar, potser el que costa és posicionar-lo exactament en un lloc, no? Són molts fronts oberts. Una vila romana, doncs és una vila romana, no? Però aquí és moltes coses. I llavors l'equip, doncs, és el que és. No som ni gaires persones ni podem abastar molt més, tampoc. Perquè una cosa és excavar, però l'altra és elaborar els resultats científics, la difusió d'aquesta recerca, etc. Per tant, és un equip reduït i fem, doncs, en base al que podem. En aquest cas sí que es volia, això que comentaves, per exemple, doncs a finals d'anys, i ha estat destacat com una de les notícies més rellevants a nivell d'arqueologia de Catalunya, de la península, que és que hem publicat amb la Universitat Autònoma tota una sèrie d'experts amb diferents contextos, doncs els resultats d'unes anàlisis practicades a les inhumacions infantils d'època ibèrica. És un projecte també en el qual Olèrdola participa i en el qual, a través de les dents, que encara no han sorgit, d'aquests nadons, doncs s'ha pogut determinar, doncs, tota una sèrie de característiques que han sigut molt pioneres, doncs, aquest tipus d'estudis en l'arqueologia. I han aportat moltes dades no només del jaciment d'Olèrdola, sinó d'altres jaciments també, com Ullastret, per exemple, o el Camp de les Lloses a Tona. I ha estat un referent en quant a una fita arqueològica i en quant a la recerca. Per tant, és important també. Estem treballant també amb un altre a punt de publicar un article també sobre el crani, aquell que va sortir fa dos un parell d'anys. Tenim ja totes les analítiques i també no puc avançar-ho, però els resultats són molt, molt interessants perquè s'han fet anàlisis d'isòtops, a part de l'antropològic, anàlisis de greixos, etc, que això ens aporten una informació que fins ara, doncs, era pràcticament impossible anar més enllà de que si era un crani d'un home de tal edat, no?
Són resultats que es donaran a conèixer, no pots avançar, però que d'aquí a poques setmanes?
Bueno, estem acabant l'article, sí, entre que posa potser cap a final, mitjans d'any, cap a final d'any sortirà, sí, sí.
Ens ho anotem. Més enllà de tota aquesta feina, insistim, doncs, intensíssima, ingent, que realitzeu en el camp de l'arqueologia, també en la difusió i en la millora de la pròpia infraestructura del conjunt monumental, ens hem d'aturar, perquè s'hi han fet coses i es preveuen fer coses, no, Núria?
Sí, a vegades la recerca en un lloc com Olèrdola, que està obert al públic, ens devem, i crec que és obligació perquè tots estem treballant bàsicament amb diners públics, per tant, aquesta recerca s'ha de fer el retorn a la societat. Nosaltres tenim dos objectius: incorporar aquesta recerca a les visites que fem, doncs, programades els caps de setmana, visites especials, doncs, a visitar les restes, però també, doncs, sobretot en la millora de l'espai. I a vegades sembla que sorgeixin, mira, de cop i volta, però són projectes que porten molta feina darrere, molts anys, molts informes, i que arriba un moment, doncs, que van tirant endavant. Fa un any vam arreglar la zona del pàrquing, naturalitzant-lo. És a dir, la gent que heu pujat d'Olèrdola, doncs, heu vist que ha canviat tota la zona del pàrquing. Just ara estem eliminant també un tipus d'arbre invasor, treballant amb el parc del Garraf i d'Olèrdola, de la Diputació, eliminant els aïlants, Per tant, canviarà també molt aquest aspecte. Estem treballant també en el sector de la Font del Castell, que d'aquí un parell o tres d'anys doncs, es podrà accedir novament amb una passera. I estem doncs, també acabant just ara un projecte per acabar de tota la zona que hem estat excavant de la muralla, la part exterior, fins a la cinglera que dona a Canyelles i al mar, doncs, de fer-ho accessible també i de poder-ho doncs, mostrar amb millors qualitats de les que ara estem treballant. Per tant, són coses que ja estan engegades, que estem fent, però, i sobretot, hi ha un projecte que espero que un dia d'aquest començarà, molt aviat.
El del castell.
El castell. No sé si em volies parlar, però si m'ho volies dir. Però sí, potser m'avanço una mica, però el tema del castell doncs, està ja a punt de començar.
A punt de començar les prospeccions, les excavacions arqueològiques.
Bueno, és un projecte de restauració i que la primera proposta la vaig fer el 2001, perquè entengueu.
Caram.
A vegades que no tot va molt ràpid.
Més de 20 anys després.
Sí, més de 20 anys després i ja quasi a punt de jubilar-me, però bueno, sí que és un projecte Next Generation acceptat, aprovat des de fa més de 2 anys, però per diversos temes que no tenen res a veure amb nosaltres, sinó amb Madrid, doncs acabarà, bueno, estem treballant jo perquè pugui començar molt, molt aviat. De fet, ja està adjudicant les empreses i tal. És un projecte de restauració que comporta també, doncs clar, l'excavació del castell. Per mi és molt important en aquests, el projecte de recuperació del castell, perquè en època medieval era una de les fites en el territori, el que avui en diem skyline. Fa uns anys vam treballar a l'església, la vam consolidar, la vam restaurar, i ara faltava aquest altre element tan important, que és el castell, l'edifici del castell del cim, amb una torre d'època romana. Evidentment és un castell del segle X i XI, no és el castell tipus Disney o un castell més gran dels segles XIV, XV, XVI. És un castell com eren en aquest moment, però per això també té aquesta importància, perquè a Catalunya no n'hi ha gaires de just aquesta cronologia, no? I serà un canvi radical i important, sí.
I com ens hem d'imaginar aquest canvi en l'Skyline que comentes? Com acabarà sent aquesta recuperació del castell?
Bé, el que no farem és un castell nou de 3 pisos, això tampoc. Però només eliminant tot el que és la runa del voltant i donar-li aquella presència que havia tingut en època medieval, es conserva un pis i mig, quasi bé. No el reconstruirem, evidentment, avui no fem aquestes coses, els criteris no són aquests, però sí que se li donarà una dignitat i una visibilitat en el territori que en aquests moments no té. És una de les coses que més et comenta la gent quan es fa una visita. No, això és un castell, oh? El castell d'Olèrdola és això? Bueno, no. Era això, però perquè té unes circumstàncies. No? Però serà un element important també a nivell científic, de conèixer com eren els castells, aquests primers castells de la zona ja de conquesta del sud, passat el Llobregat, perquè no se n'han conservat i molts altres doncs, han quedat desdibuixats per les construccions posteriors.
Abans hem fet referència, Núria, a les dificultats que comporta doncs, tenir moltes coses. És paradoxal, no?, que en un espai com el Conjunt Monumental d'Olèrdola, tan ric en èpoques a estudiar, a vegades en la difusió això pot arribar a ser segons com un inconvenient perquè fa que hi hagi aquesta dispersió de fronts que comentaves abans. Però malgrat això, aquesta dificultat de situar-se en el mapa de l'arqueologia a nivell del conjunt del país, les visites són sostingudes i això sí, el Conjunt Monumental d'Olèrdola és una referència si algú vol fer una visita cultural al Penedès. Això sí que es manté.
Sí, aquest any, l'any passat, hem pujat bastant de visitants, o quasi un, si no recordo malament, és un, com un 18%, vull dir que està molt bé, però això vol dir que això ens esperona haver de fer moltes més coses. I en cartera tenim encara molts més projectes, no? Com, sobretot per mi és molt important aconseguir fer una rampa de la qual en parlem des de fa molts anys.
D'accés a l'església.
és un Next Generation que ara uniria des de l'entrada fins a dalt al castell. Està molt bé anar consolidant i anar restaurant i anar posant en valor aquests edificis principals, però si no tenim un accés còmode i accessible, sobretot a tothom, no? Un accés universal, doncs malament ho tenim. I estem lluitant des del Museu d'Arqueologia, des de la Direcció General, doncs, per trobar els diners per poder acondicionar el que seria l'accés a tots els espais arqueològics i monumentals del conjunt. Una altra cosa que tenim pendent també, ja m'avanço, és estem treballant és en tota la reforma de l'equipament, és a dir, dels edificis. Es van fer els anys 70, l'any 70, quan es va inaugurar i obrir el públic. En aquests moments estan absolutament desfassats i doncs estem ja fa 2 o 3 anys treballant en com podria ser aquesta nova configuració d'aquest edifici i pensant també doncs, en potser fer un edifici de recepció, el que seria l'exterior a la zona on hi ha el pàrquing d'autocars, una part. Per tant, són coses que es cal madurar molt, cal pensar molt, són molts diners, ja quan estem parlant d'edificacions i de reforma d'edificacions, però junt amb la rampa, per mi, és un dels altres propostes bàsiques, fonamentals del conjunt monumental d'Olèrdola, perquè si no és accessible, com us deia, i no tenim uns edificis adequats per rebre els nostres visitants, per explicar-los bé amb les tecnologies actuals què era, anirem quedant enrere i això no ens ho podem permetre.
La intervenció, comentaves, al castell sí que és immediata, en setmanes o mesos ha de començar, això sí que és així, entenem.
Bueno, en principi en setmanes, però en setmanes. Fa un any i pico que havia de començar també. No, ara sembla que ja està, ara no hi ha un cataclisme, segur que comença.
I la rampa per aquest 2025, preveus?
No. Bueno, penso que no. Lamentablement no, però seguim treballant. Nosaltres hi seguim treballant per poder aconseguir els diners. L'important, sempre a l'administració, m'imagino que en tot, és tenir projectes fets. I aquests projectes, a qualsevol moment, poden sorgir els diners. Sigui d'on sigui. Normalment nosaltres, doncs, clar, la Generalitat de Catalunya, doncs, haurem de sortir de la Generalitat, però també doncs, estem treballant amb l'Ajuntament, com hem fet sempre, amb la Diputació, perquè és part del parc del Garraf i d'Olèrdola i, per tant, doncs, entre tots estem intentant doncs, buscar aquest finançament que, de moment, lamentablement, el Next Generation està aturat, però hi seguim pensant perquè també és una de les filosofies de l'administració, de totes les administracions públiques, fer els espais accessibles. Per tant, tard o d'hora acabarà caient, estic segura.
Esperem que sigui el més aviat possible. Sí que dins de les activitats de difusió, les activitats que es mantenen les visites guiades han de seguir aquest 2025 i projectes com els vespres d'estiu també es mantenen en el calendari. Estem parlant ja de finals de juliol, a principis d'agost. Es preveu fer aquest 2025?
Sí. Continuem amb aquestes activitats. Cada any intentem oferir algunes activitats noves. També a les escoles estem renovant l'oferta pedagògica i pel que fa a les activitats anem incorporant, que nosaltres és un gran plaer, diguem, poder incorporar totes les novetats arqueològiques que van sorgint i adaptar doncs, el discurs. També ens agradaria, almenys aquest any, el que estarem treballant en una exposició sobre reformar el que és el centre d'interpretació, una petita reforma, perquè ja porta 24 anys i cal renovar el discurs, renovar algunes peces, una cosa senzilla, i també doncs, treballarem en una exposició de mostrar el que ha sorgit en principi a una de les torres de la muralla, on va sortir el crani, i aquesta casa ibèrica dins una torre, doncs, que pot explicar, bueno, dona moltes pistes sobre com vivien els ibers a Olèrdola, les seves creences, la manera de distribuir els espais, etc.
Molta...
Doncs no parem, ja veus que no parem.
Molta feina i molta insistència i perseverança. Ens quedem amb aquesta dada que comentaves abans, no? Per acabar de concretar aquesta intervenció al castell, es va començar tot a perfilar fa 24 anys, no, Núria?
Bueno, les primeres idees, sí, a partir d'un pla director que vam estar treballant, doncs, amb arquitectes, paisatgistes, arqueòlegs, i teníem clar que hi havia tres punts claus en l'arquitectura. En el jaciment, que era el castell, que era l'església, que era la muralla. Bé, quasi bé estem tancant el cercle, eh? A part d'això hem fet moltes altres coses també, però aquests tres elements clau, sobretot pel visitant, però també que alhora porten molta informació arqueològica i històrica, doncs, bueno, anem tancant, que això està molt bé.
Doncs en prenem bona nota. Felicitats, enhorabona per tota aquesta feinada, per aquests projectes importants perquè es continuï investigant i difonent els resultats d'aquesta recerca al conjunt monumental d'Olèrdola. Núria Molís, com sempre, un plaer conversar amb la responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Felicitats per la feina, que vagi molt bé, Núria.
Moltes gràcies i bon any també a tothom i esperem doncs, que això doncs, sigui... Olèrdola no pari mai al castell i pugui anar doncs, oferint novetats que mostrin doncs, el potencial que té.
Pel teu cor la becària i tu jugues a portar la contrària. Lluïtsem amb l'aire i carinyo crec que no et queda gaire. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Que seràs tu la indicada, ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Que si és per perdre temps som a prop.
Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Ets tu la indicada, ja ho noto.
Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Tu vaciles quan jo m'aprop. No hi ha avui mai res semblant, clar que és per tant. Tu i jo som notícia com Fabrizio Román. No, no, quan em mires des de dalt. Com pot ser que siguis tan sexy i elegant? Lo fàcil sempre és deixar-ho córrer, mà, deixar-ho anar. Lo fàcil sempre és deixar-ho córrer, mà, però ho he vist clar. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto.
És Muixca, molt ben acompanyada, cantant Lotus, que ens durà fins 11:15. Tenim cita amb l'actualitat i seguim parlant de plantes d'Albert amb el Tom Vilarrubias.
És tu la indicada, ja ho noto.
Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Tu vaciles quan jo m'apropo.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca.
Aquest any es farà el projecte de la nova comissaria de la policia local de Vilafranca. L'equip de govern ja ha licitat el projecte d'enderrocament de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, situada al carrer Laverna, al polígon industrial de Llevant, en un solar d'una superfície d'uns 2.200 metres quadrats. Segons ha explicat l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'edifici presenta moltes patologies i no té possibilitats de rehabilitació. Per això s'ha aprovat el projecte d'enderrocament. L'objectiu és ubicar en aquest solar la nova comissaria de la policia local de Vilafranca. El pressupost aprovat pel 2025 inclou una partida per la redacció del projecte. L'any passat, l'Ajuntament va adquirir l'antiga caserna mitjançant un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per un import de 336.000 euros, quantitat subvencionada pel propi ministeri. Els Mossos d'Esquadra intercepten un Maserati robat a França en una benzinera de l'AP7. Un jove de 22 anys va ser detingut el passat dilluns pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Vendrell a Sant Jaume dels Domenys. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori o ús indegut de vehicle i d'un altre de falsificació de document públic. Els fets van tenir lloc al voltant de les 7 del matí a l'àrea de servei de l'AP7 en sentit sud, dins del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys. Una patrulla policial va observar un vehicle d'alta gamma, un Maserati, estacionat en un dels sortidors de combustible. Poc després, un home va sortir de l'establiment per repostar benzina. En apropar-se al lloc, els agents van notar que l'home mostrava una actitud nerviosa i no deixava de vigilar-los, aparentment amb la intenció de marxar ràpidament. Per evitar-ho, la patrulla es va col·locar just davant del vehicle i va procedir a identificar-lo. Davant les explicacions contradictòries del conductor sobre la titularitat del cotxe, els agents van fer comprovacions i van confirmar que la matrícula no corresponia al vehicle. A més, a l'interior del cotxe van trobar fins a 4 plaques de matrícula més pertanyents a 2 vehicles diferents, també d'alta gamma. El servei Escolta Jove de Sant Sadurní ha atès 164 joves i famílies durant el 2024. La psicòloga del servei va prestar durant aquest període més de 365 atencions sobre conflictes familiars, ansietat, preocupació pel futur o baixa autoestima, entre d'altres. El Servei de Joventut valora molt positivament aquest servei i entén que l'èxit es deu a una gran demanda d'ajuda professional entre la gent més jove que sovint no sap on dirigir-se per manifestar les seves inquietuds. La Diputació de Barcelona ha anunciat la renovació de les subvencions als municipis fins l'any 2027. L'Escolta Jove ofereix, a través d'una atenció individualitzada, un espai d'escolta i acompanyament per als i les joves de 12 a 30 anys que ho necessitin, amb l'objectiu de millorar-ne el benestar emocional. I acabem explicant-vos que Castellví de la Marca recapta 653 euros per la Marató de Trescart. Un any més, diferents han estat les activitats organitzades a Castellví de la Marca per tal de recollir diners per destinar a la Marató de Trescat, enguany destinada a les malalties respiratòries. La quantitat recollida a les activitats realitzades, el berenar i la venda de joguines de segona mà, realitzats per la gent gran, l'americana de pàdel, la xerrada informativa i el concert de Nadal de la coral Petit Bailet, s'ha destinat íntegrament a la Marató de Trescat, que enguany anava dedicada a les malalties respiratòries. Des de l'Ajuntament s'ha fet un agraïment públic a tothom qui ha participat d'aquesta recaptació.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Tom Vilarrubias, molt bon dia, ben tornat, com prova l'any?
Enharinant. Qui dies passa, pájaro en mano.
Ui, quin optimisme per començar el gener.
Com ha de ser, amb energia.
Clar que sí, clar que sí. Així m'agrada. I a més, encomanadissa, que ens convé.
Sí, bueno, d'aquí mitja hora ja et trucaré i t'ho explico.
Punxes. Sí. Però hi poses ganes, de bon matí.
Sí, sempre.
Això és important.
Sempre.
Com vols començar l'any? De quina manera?
Bé, bueno, volia explicar una mica després del Nadal tot aquest... És a dir, després d'aquestes descomunals endrapades, d'aquestes festes que hem estat menjant i els nostres estómacs estan en un estat deplorable i els fetges i la nostra sang
tot saturat,
són més espès del compte, saps? Clar, imagina't el peix, el marisc, el pollastre, el capó, els canelons, els caldos, les patates, els fruits secs, el pernil, el torró, els polvorones, els cafès, els licors, el vi, el cava i els combinats i tot això que ha format part durant aquests dies de la nostra alimentació, que ha sigut bonic perquè ens ha unit a les famílies. Tot això té un efecte sobre el nostre cos que és perjudicial. Aleshores, el que havia pensat jo era avui de fer el programa així una miqueta sobre tot el que és depuratiu o una mica per posar, ordenar el nostre cos. També diràs, home, però això què té a veure amb la jardineria? Molt.
Ho anava a dir. Sí, sí, m'has tret de la boca.
Bé, perquè durant tots aquests anys que hem anat fent programes hem explicat diverses plantes que podem tenir als nostres jardins. Quan parlem del jardí, sempre hem de pensar de que no, un jardí no és una cosa només per fer maco, sinó que ha de ser funcional. Una de les funcions pot ser aquesta, de guarir-nos, d'ajudar-nos, de tenir plantes que nosaltres, durant l'any, les hem anat cultivant, les hem anat guardant amb uns potets, tapadet. Això, si tenim algun amic que té un bar, venen aquells pots d'olives de vidre grossos.
Aquelles tan grossos.
Aquells tan grossos, sí, jo en tinc, i allò ho omples de romaní, ho omples de farigola...
Però abans ho asseques en paper o directe al pot?
No, jo ho asseco. No, perquè si no es floriria. Jo ho asseco. El que passa que a mi hi ha infusions que a mi m'agrada fer-la en verd. És diferent. Però clar, no. Hi ha plantes, moltes d'aquestes plantes, que a aquestes altures de l'any no les tenim.
Si volem guardar aquestes plantes per infusionar al llarg de l'any, en quin moment les tallem, les podem?
Home, depenent de si volem flor o volem fulla. Hem de pensar, per exemple, en cas de fulla, a mi m'agrada més collir-les a final de l'estiu o, per exemple, per Sant Joan, que és principi, però perquè hi ha tota la fulla d'hivern. Val? Perquè aquestes fulles, si són molt tendres, acabades de fer, saps allò de carretalles per fer-ho maco, o ho podes perquè se t'ha fet gros, aquelles fulles més joves tenen menys, diguéssim, olis essencials, i, en canvi, les fulles velles en tenen més. Per Sant Joan és recomanable perquè, a veure, per exemple, la flor de Sant Joan és precisament floreix per Sant Joan. I al ser el dia més llarg de l'any, com que ha estat més hores funcionant i fent la fotosíntesi, té més acumulació de les essències aquestes que ens interessen. Hi ha olis essencials, però també hi ha tot el que són minerals, tots diríem els compostos aquests que ens
poden ajudar. I si volem flor, per exemple, de romaní?
Quan té flor?
Quan està ben florit.
Clar, aniria per aquí la
cosa. Saps que ara està florit?
Bueno, ara sí, però ara és una anada d'olla tot plegat, però bé, sí.
Està florit ara mateix.
Sí. A veure, jo no m'hi he fixat, però segurament que sí. Perquè ara jo quan entro un jardí estic com per altres derroteros.
D'acord, doncs val? Anem a veure aquestes plantetes, com ens ajuden.
Quan ho guardem amb el pot, posem una boleta de naftalina i llavors se'ns aguanta més. I llavors, quan fem l'infusió amb gust de naftalina... És broma! Té dia dels innocents.
Que no és el 28, eh?
No ho feu. No
és que només ho deies, sí, ja se'm regirava l'estómac.
No, però quan m'has dit que ho guardes i que no sé què, que tal, van a dir-hi que
ho fem?
Una bola de naftalina.
No. I suposo que aquests pots, que no estiguin exposats a la llum, no? Quan els tenim guardats, aquests pots de vidre.
Sí, no, jo els guardo a... Bé, el rebost allà. Però també, a veure, tot això, clar, si tenim una planta de romaní, per exemple, la planta de romaní ens donarà una de quilos de flors, però clar, a vegades és interessant A més, ho vaig sentir l'altre dia en un programa de ràdio, precisament, que deien que, hosti, que sí, que després del Nadal ens hem de cuidar, de fer una dieta detox, però que tampoc és qüestió de trinxar-nos i llavors, és a dir, de tots aquests excessos i aleshores de cop fer allò, la dieta detox o allò de, com es diu aquella, la de la sàvia de Arce, no?, que t'estàs quants
aquesta
dies...
Aquesta és dura, eh?
Sí, jo la vaig fer un cop.
Jo un parell, o tres.
Sí, la d'estar 7 dies o 8 sense menjar.
Sí, 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 l'havia fet.
És tremendo.
Sí, i no és apte per tothom, eh? Ara no...
No,
agafeu
no,
idees.
S'ha d'estar molt zumbat.
Una mica.
No, igual i algun dia m'hi poso.
Vols
no,
dir que bé. Tampoc ens hem de passar amb la depuració? Potser que guardem algun reservori, no?
No, que a vegades és qüestió... A veure, també amb el teu cos li fots un xoque, no? De cop, tota aquesta alimentació que hem fet, i de cop ara, doncs, parar. No, a veure, vull dir, jo segueix, estic fent ja la meva dieta detox, però per berenar em fot un polvoron, saps? No, però poc a poquet. Per acabar existències, diguem-ne.
Home, diuen que, aviam, si fas un 80-20, 80 ben fet i un 20 de petits pecats, està prou bé en el teu dia a dia. Per tant, seria això, no?, una mica?
Sí. Després també està bé escoltar-se. Vull dir, de veure com tens a l'estómac, de com et sents... Jo, per exemple, tinc una sensació després de les vacances de que aquí al front hi tinc com un núvol, saps?
Una boira mental.
Una boira aquí mental i estomacal i de tot, perquè tot va lligat, no? I aleshores, doncs, jo ja estic fent els meus processos i funciona, ja ho has vist, quan hem entrat aquí, amb una alegria i un d'això.
Ai, tant, però i mig, tant. T'està condint, t'està condint.
Sí.
Doncs vinga, anem al jardí, anem a la terrassa, aquestes plantetes, com ens ajuden?
Per exemple, és molt interessant, i que la gent no ho aprofita, les oliveres. L'olivera ha de collir les olives. Val? És a dir, si tenim una olivera ben cuidada, ens pot donar entre 40 i 50 litres de... Ai, 40 i 50, perdó. Miento com un bellaco. 40 o 50 quilos d'olives.
Que no d'oli.
No d'oli. I això ho podem portar amb un molí, estaran encantats i ens donaran pels 40 o 50 quilos d'olives, doncs 3, 4 litres d'oli.
Que el preu que va està prou bé.
Home, doncs sí. Aleshores, clar, què fem amb aquest oli acabat de collir, que és així, que és que encara... És a dir, l'oli, quan te'l donen acabat de collir, és tèrbol, val? I és molt afruitadet, perquè té encara una mica de posso, i aquest posso va quedar al fons.
Aquell que li diuen del raig verd,
sí.
És fantàstic.
Oh! Allò, el de matí, amb dejú. I a més, això, inclús abans d'aquests àpats, jo ho faig.
Ara ja fem tard.
No, ara també ho podem continuar fent. Perquè agafes a l'oli una cullerada de sopera i fiques a l'oli i tires un xurret de llimona, una miqueta, per sobre, zap, cap endintre.
Abans de l'àpat.
Abans de l'àpat.
Per preparar l'estómac.
Exacte. Bueno, això el que fa és una capa a l'estómac i ens el protegeix. A part el tipus de colesterol que porta, que és el colesterol del bo, que ens ajuda a desfer l'altre, i després totes les propietats que té l'oli. També està bé la infusió de fulla d'olivera.
Ah, sí?
Sí.
No l'he provada mai?
Sí, amb una culleradeta de mel...
És molt aspre, no, la fulla d'olivera?
No.
No?
No, jo l'he provat i està bé. Sí, home, amb la té amb una miqueta de mel, el que sigui, ajuda. Val? Clar, això seria una mica la preparació, vale? Però també és curatiu, per dir-ho. És a dir, si aquest diumenge tornem a quedar i quedem a casa de la iaia i resulta que li han quedat canelons i que els va congelar i que tal igual, doncs vinga, culleradeta d'oli... I
avall. Canelons avall.
Exacte. Després tenim el llimoner i el taronger, evidentment clàssics, no? Per exemple, el suc de dues taronges i una llimona amb dejú, al matí, ens ajuda doncs, a netejar el fetge de l'acumulació de greixos i ens regula el colesterol. També va bé contra l'obesitat i per fer baixar l'àcid úric. Una taronja abans de cada àpat, val, ens ajuda a desfer greixos i ens ajuda a netejar per lo que pugui venir, perquè ja veníem de... ja anem portant acumulació aquí. Val? Aleshores, el suc d'una llimona amb aigua i una mica de mel va bé per l'acidesa. I això em sembla que ho vam comentar una vegada i tu em vas dir, però la llimona per l'acidesa...
Clar, és àcida.
Mira, jo t'explicaré...
Millor que l'omeprazol i totes aquestes merdes químiques, segur que sí.
Sí, però jo sóc propens a l'acidesa des de fa uns anys, a l'acidesa i a les hèrnies de hiato, que això és que et crema tot, val? És terrible. I és més, si em bec una mica de vi o el que sigui, una copeta de vi, el vi blanc cada vegada menys, i els vins naturals jo cada vegada em fan més acidesa. Jo actualment, ara, des del dilluns, i a més ja ho vaig fent durant l'any fins que a casa em diuen para, em dejú, em prenc un suc de llimona, de mitja llimona, amb aigua, sense mel, i alls crusos.
La llimona te la compro, els alls crus no podria.
Vale, doncs jo sóc propens a les cides.
Però l'aigua amb llimona sí que és un remei de sempre,
sí,
en dejú.
Doncs jo no tinc cap acidesa en cap moment. Al contrari, quan em llevo del matí i directament em bec el cafè, que ara el cafè... el cafè ara... Oh, és boníssim.
Perquè els Reis t'han dut una bona màquina.
Mira, doncs l'altre dia parlava amb un i em va dir que també li havien dut una màquina. Sí. A tu també, o què?
No, pregunto si a tu te l'han dut.
No, sí.
Jo no
sí.
Soc cafetera, jo soc sí. De te.
Vale, doncs jo faig el
jo
cafè...
Jo tinc un bon bullidor i bon te.
Clar, bé, jo el bullidor el tinc per les infusions. De durant el dia. Però al matí, jo el cafè me'l faig i apreto tres vegades. És a dir, faig un cafè molt llarg, m'hi tiro un trosset de pell de llimona, unes gotetes de canyella, bueno, espolsim de canyella,
sí,
amb mel. Això és mamella de monja.
Sí, sí.
És
boníssim.
És boníssim. El cafè d'així de bar, a mi, jo em prenc un cafè de bar i m'estic 2 hores... Allò que dius, conyó, saps? En canvi, la llimona i l'all cru al matí...
Oli amb un llum.
No em fa res, no em fa acidesa.
Però què fas amb aquest all? El mastegues?
No, el tallo a trossets molt petits, molt sí. Petits, molt petits.
Sí.
Aleshores, els fiques amb una cullera, de cop ho tires dintre el suc de llimona, remenes, i a gola oberta, vale?
Avall. No pensis i avall, no?
No pots pensar. No pots pensar. I a més has d'anar com a saco. I de seguida que acabes, obres l'aixeta, et passes aigua per la boca, glopeges una mica, beus una mica d'aigua, ostres!
I elimines el mal aleixi? O després durant tot el dia...
A veure, jo ja t'he dit que fins que a casa meva em diuen pare.
Que ja n'estan fins al capdamunt, no? D'acord.
Sí, perquè és el mal aleix, la suor, és diverses coses. És durillo. El que passa que ara fico alls petits i puc aguantar més dies, puc fer-ho més dies.
Fins sí, que et diuen prou.
No, quan el núvol és allò de tormenta, que tens el sí. Cap allò espès, que dius, me cas un dena, agafes i me n'hi poso 3 d'alls. I la veritat, és un... Ostres.
Un bon remei, no?
Sí, sí, ho notes.
Però has de ser valent.
Sí, sí, sí.
És
sí,
per
sí,
valents,
sí.
Aquest.
Bueno, has d'haver perdut ja allò que només menges el que t'agrada. És a dir, el gust amarg de menjar-te, per exemple, un tros d'una, diríem, ametlla de cacau. Molta gent s'ho ficaria a la boca i et diria, ostres, jo ja he après a disfrutar-ho, a disfrutar dels gustos, perquè a vegades és una qüestió de dosis. Entens?
Sí, és el que tu dius, és un aprenentatge.
Sí,
és sí. Igual que quan deixes d'endolcir el cafè o el te o la infusió, és un aprenentatge mica a mica i al final gaudeixes aquella infusió, aquell te, aquell cafè sense endolcir.
Clar, el primer cop que et van donar vi et va agradar?
No, a ningú. Jo crec que a ningú.
És això,
jo
saps?
Crec que a ningú.
Vale, doncs a partir que vas educant, pues amb els gustos és el mateix.
Tornem als remeis.
Som-hi. Després, ja em dic, els llimones i les taronges. Aleshores, el poniol i l'herba tarongina, val, és la infusió més bona que he provat en ma vida. va molt en sèrio. Perquè el punyol li dona el punt de... com no mentolat. És una infusió que quan tu et fas la infusió de punyol i tarongina dintre la boca, explota. Perquè et dona frescor. Et dona frescor, et dona bon gust, amb una miqueta de mel. I te la veus i notes que l'estómac et diu «Viva el rei!», t'ho juro.
O la república, el que sigui,
exacte.
No?
Exacte. No, home, però és boníssima. Jo, per mi, jo en deia que era una infusió interactiva, perquè no només era el gust, sinó era tot un...
Tots els sentits.
Tots els sentits de l'olor que fa, m'entens? Tot, tot.
Sí,
tot.
Sí. Jo les conec per separat. M'agraden les dues per separat. Barreja-les. Haig de provar la fusió.
I aquesta, si la fas amb verd,
millor.
És... Oh, sí. La culls, bulls l'aigua i ho tires a dintre. Catagrac. És boníssima. Aquesta, juntament amb la camamilla, que també és hepàtica, biliar, que ajuda a la digestió, expulsar gasos... Vale? Totes aquestes... Vale? Ara farem el llistat. Són digestives, hepàtiques, biliars, antiespasmòdica i carminatives, protectors i reparadors de la membrana gàstrica. Va bé per totes aquelles afeccions que ens afecta d'algun òrgan de l'aparell digestiu, vull dir, ja no només a l'estómac, sinó ja tot. Afavoreix les digestions difícils, expulsar els gasos. És interessant en casos d'espasmes interessants, adequada en casos d'úlcera gàstrica, gastrístics, còlics, val? Llavors estimulen la producció de la bilis, vale? Perquè ponen una cosa que es diu la patuletina, val? Que li ofereix aquest valor de la producció de bilis, i llavors protegeix el fetge, ens neteja el fetge, vamos, és la bomba. Aleshores, és fer una infusió amb una cullerada de flors seques, en el cas de la camamilla, o amb una cullerada de lo que són les herbes barrejades, i dues o tres tasses al dia. I després, la que també és l'estrella de tot això, que aquesta també és buh, brutal, és la Maria Lluïsa. Estem parlant de que totes aquestes plantes les podem tenir a casa i al jardí, eh?
Sí, sí. Per això al principi m'ha explicat quan collir-les i com conservar-les.
Sí. És a dir, la Maria Lluïsa té poder carminatiu, expulsa els gasos de l'aparell digestiu, flatulències, l'esofàgia, facilita la digestió, amb estómacs dèbils i nerviosos ens dona una sensació tonificant, digestiu i tranquil·litzant. La Maria Lluïsa també és això, de que tu la prens i té relax.
És una mica allò que deies abans, que intervenen tots els sentits, eh? Dona bon rotllo, l'olor és boníssima.
Sí. Llavors, bueno, tot el que són males digestions, acompanyades de gasos, sensacions de vòmits, ardors, val? Tot això ens serveix per evitar-nos també una mica el que és l'Almax o l'Omeoprazol, val? També hem de vigilar què mengem, val? Perquè jo un dia vaig anar al metge i dic, hosti, és que tinc ardors a l'estómac, no? I em va dir, home, doncs has de prendre l'Omeoprazol. I al final t'ho planteges i dius, a veure... Si tu vas a la nit i et fots una truita de botifarra negra amb dos gots de vi i una ratafia, val? I després tens ardors...
Normal.
Omeoprazol, vinga, fota-li. No, a veure, per sopar mengem el que es mengem. Si et vols menjar això, doncs abans ho fas per dinar i et fiques la culleradeta d'oli o et fiques qualsevol infusió, després de la ratafia doncs et fiques mig litro d'infusió de poliomenta o de Maria Lluïsa, i això t'ajuda. La Maria Lluïsa, a més, a part de tot això, també és antirreumàtica, val, que ens ajuda, perquè et porta una cosa que es diu cineol, i ens ajuda a tot el que són malalties reumàtiques. Ens ajuda pel malatlè, per l'halitosis, a l'aparell respiratori, i llavors, i per expulsar mucositats. Vull dir que la Maria Lluïsa ens ajuda. Si ens hem inflat de polvorones i a sobre ens hem constipat,
Maria Lluïsa,
al sac. Guaita, ja l'hem fet.
Una última planteta, va.
Una última, el romaní.
Esclar, no podia faltar.
La sàlvia, la farigola, l'aloe vera. A més, jo l'aloe vera ara he après a menjar-me'l directament.
talles un tros de fulla, com ho fas, això? A més, punxa pel cantó.
És un procés. És un procés que has d'educar-te molt, perquè és una substància viscosa, escarosa i de mal gust.
Aviam, jo el que he fet és, a vegades he tingut alguna cremada i sí que he tallat un tros de fulla i me l'he fregat a la pell.
Vale, doncs
això sí.
Tu agafes un ganivet, talles el tros de fulla, tralles les cantonades i amb el ganivet treus la capa verda de sobre i la capa verda de sota i et queda com una gelatina allà. I llavors aquí, pa valientes, atrévete. Tu fiques a la boca i vas...
No té bon gust?
No.
No.
No. No. No, gens. No té gens de mal gust. I has d'evitar que hi hagi el suquet verd de la fulla que has tallat, perquè allò és molt amarg. Però si allò ho talles, jo... És a dir, jo estic treballant i és l'hora d'esmorzar, agafo una fulla d'aloe vera, me la tallo, t'ho fiques a la boca i vas fent.
Que és el teu aperitiu.
No, és el meu esmorzar. Sí, home, jo des de que els pans aquests que hi ha en els llocs on vas a esmorzar, que quan et diuen xapata ja et pots agafar.
Mal pensa.
Bo. Bueno,
allò trigarà hores i hores a pair-se.
I tant, i tant. És una
llavors
massa
optes per l'aloe vera.
I tant, o per exemple ara tinc un jardí que cada any hi collim uns 200 quilos de taronges. Doncs a l'hora d'esmorzar, doncs agafes i vas... O durant el matí vas menjant taronges. Val? El que passa que sempre que acabes menjant-te una taronja o una llimona, te'n vas a l'aixeta i rentes la boca. Perquè la taronja i la llimona el que et fa malbé és l'esmalt de les dents. I llavors vas en bicicleta el diumenge i obres la boca així, t'entra l'aire fred i és que ves les estrelles. I no et pots menjar un col·laget per res.
Ton, moltes gràcies per recordar-nos com ens ajudaran totes aquestes plantes i arbres que tenim a casa a recuperar el to passat festes.
Sí, cuida't, sí, sí,
cuida't
sí, sí,
molt.
I que duri.
Adéu.
Vinga, fins ara, adéu.
Ara farem una pausa, un parell de minuts per publicitat i de seguida connectem amb el butlletí de notícies de les 11 i a les 11:06 ens retrobem amb el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, parlant dels penedesencs que van ser els camps d'extermini nazis i després del flaix de 11:45, riquesa, salut, amb l'Adrià Solís, avui parlant d'emocions.